Hey, aquesta cançó ja ens la imaginàvem. Avui no es parla d'una altra cosa. El famós cantant Julio Iglesias ha estat denunciat per dues extreballadores que l'acusen d'agressions sexuals i físiques, humiliacions, abús de poder i explotació laboral. El que expliquen a la denúncia es fareix. La Fiscalia de l'Audiència Nacional ha obert una investigació, segons ha informat avui el diario.es. Durant anys, Julio Iglesias era aquell cantant que feia gràcia, de l'època on estava bé cantar allò de «Me gustan las mujeres, me gusta el vino». Avui, la màscara ha caigut. No ens sorprèn. Es demostra el que sabíem. No es pot ser un truant i un senyor.
A Catalunya Ràdio, les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
No entiendo por qué te marchaste de París si aquel día era el más gris. Cuatro noches sin dormir. No entiendo por qué
nosaltres tampoc, perquè algunes notícies s'ho mereixerien. El que diem ens delata, i per això les lletres del cantant ja deixaven anar algunes frases dignes d'estudi. Avui volem fer un repàs de les lletres tan celebrades de Julio Iglesias. Havíem de començar el programa així, amb la nostra estimada Olga Ábalos, per veure què hi havia en aquelles lletres que ja clamava al cel algunes de les denúncies que sentim amb aquestes dones aquests dies. Volem fer humor, però no ens fa gràcia. Així que avui sentirem això, però evidentment falta una hora, esteu sentint les dones i els dies, i hi ha moltes coses més a explicar.
Trenzas en el pelo y Julio Iglesias en tu coche y es weekend.
Mireu si per tota una generació Julio Iglesias és icona, que fins i tot Rigoberta Bandini, doncs, en les seves cançons el cita al programa. Avui també parlarem d'altres qüestions. Obrirem el món i obrirem el cor a la màgia, a l'esotèric, allò que no és tan visible, allò que no és tan tangible, que també ens fa viure. Però, com us dèiem, començarem parlant i repassant cançons de Julio Iglesias, perquè, ho hem de dir, les cançons ja ho avisaven.
Usted mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu piel era fresca como la hierba mojada. Fuiste mía, solo mía, mía, mía. Cuando tu boca y tus ojos de juventud rebosaba.
Juventud rebosaba. Com ho sentiu això avui? Fa una mica de nervis i una mica de fàstic, també. Hem escoltat la música de Julio Iglesias moltes vegades sense cap mirada crítica. Eren altres temps, allò es diu, però en els últims anys se n'han fet moltes biografies. L'han convertit en algú, jo diria, envejable, simpàtic, d'una altra època. És una mica com el Maradona de la música. Algú a qui aspirar, la icona, model a seguir. Com us quedeu avui? Les cançons ja ens ho diuen, i tenim l'Olga Ábalos, que l'hem enganxat a la universitat. Olga Ábalos, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit, bona nit.
Què, això que dèiem una mica, no? O sigui, venim amb la idea de... Avui, quan tornem a escoltar les cançons, realment veiem el devorador sexual, l'home obsessionat amb el sexe, amb les dones joves, i en col·leccionar.
Totalment. Avui, quan tornem a llegir totes les... o a escoltar les lletres de Julio Iglesias, és que, indudablement, i hem d'aplicar-hi una altra mirada. I allò que el que deies tu al principi ens feia gràcia, no? Perquè eren tots aquests tòpics, no? del Latin Lover, no? D'aquest home insaciable, de l'home amb èxit, que té totes les dones que volen al món. Ara ja potser ja no ens fa tanta gràcia. I aquí estem veient realment... hem de llegir entre línies i segurament és bastant més autobiogràfic, no? del que ens podíem pensar.
Clar, aquesta cançó que estem sentint ara, per exemple, hi ha moments on diu coses cuando tu vientre, o sigui, diu fuiste mía, solo mía, 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 cuando tu vientre era una colina cerrada, lo mejor de tu vida me lo he llevado yo.
I segueix, diu, lo mejor de tu vida lo he disfrutado yo.
Mira, que... sentim, si és que és una meravella.
Lo mejor de tu vida
temerá despertar de tu carne. Tu inocencia salvaje me la he pedido yo. Lo mejor.
No us heu equivocat, esteu a Les Dones i els Dies, i us he de dir que estic una mica de pell de gallina, perquè sabent tot el que sabem avui, la denúncia d'aquestes dones, tornar a sentir Julio Iglesias i aquestes cançons, déu-n'hi-do, Olga Ábalos, quin viatge, tu.
Sí, ara, diguem que el que veiem, no?, el que veiem a través d'aquestes lletres, òbviament ens ha de connectar, no?, amb altres casos que han sorgit, no?, darrerament, aquests casos d'home poderós, no?, que utilitza la submissió, no?, per aconseguir el que vol, com pot ser, doncs, el cas de Harvey Weinstein, no?, que també era algú molt intocable en el món de la indústria cinematogràfica, fins que gairebé en forma de cadena van començar, no?, doncs a sortir tot tipus de denúncies i va caure el mite, no? Doncs d'alguna forma Julio Iglesias semblava intocable, no? I potser avui és un punt,
no ho és.
I avui és un punt d'inflexió, segurament.
Doncs escolta, sentim una cançó, jo em feia referència al principi del programa, però aquesta cançó és mítica i és aquesta idea de que es pot ser una mala persona perquè truant, sabem què vol dir, i soy un senyor.
Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán, soy un señor, algo bohemio y soñador. Y es que yo amo la vida y amo el amor. Soy un truán.
A veure, aquesta cosa era més simpàtica, però tot i així també es veia, doncs, aquesta procacitat, sí, a l'hora de perseguir senyores. Clar, la idea del femeller... Clar, la idea del femeller ens feia molta gràcia. Jo crec que aquí ens va salvar després la paròdia del tricicle. Jo crec que això, sí, ens va ajudar molt a la nostra vida.
Sí. Sí, perquè clar, veiem aquest tema com això, com una broma, no? Com un fins i tot això, el que deies, no? Una paròdia d'aquest Latin Lover, fins i tot més espanyol, no? En aquesta, perquè veu vi, no? I te'l imagines aquella imatge d'aquell home a les tavernes, per exemple. El que passa és que és això, si comencem a rascar una mica, veiem també d'on surt, no? Aquesta cançó és una cançó composada pel Manuel de la Calva i Ramon Arcusa, que és el duo dinàmico, que també, bueno, doncs dintre de la seva col·lecció de cançons i de composicions, doncs també tenen algunes cançons odes a la joventut i odes a les noies joves i nenes, no?, per dir-ho així. Era allò que ella deies tu, eren altres èpoques, una altra mirada sobre el pas de la dona, de la nena a la dona, no?
Ui, aquí, espera, ja és que ja ho has deixat anar. De niña a mujer, sí, sí. Atenció.
Eras niña de largos silencios y ya me querías bien. Tu mirada buscaba la mía, jugabas a ser mujer.
Aquí jo crec que ha inspirat amb Lolita de Nabokov una mica, sí, aquesta mirada de eren elles que són dolentes i em fan caure en el pecat.
Són elles, sí, són elles que miren amb aquesta mirada, no? Són elles les que porten faldilla, no?, als toros, no? Fins i tot com aquella cançó, no?,
que a los toros les gusta que llevan la minifalda. Ja t'he entès.
Això mateix, que no em sortia ara.
Estava pensant, Olga Ábalos, que moltes de nosaltres hem sentit aquestes cançons tota la nostra vida, les hem cantat amb el nostre pare, les hem ballat a la festa major, i clar, després d'ahir que fèiem aquell programa de la culpabilitat, és que clar, quan no complim aquest estereotip que se'ns demana, de seguida entrem en que ens passa alguna cosa. I clar, quan estàs llegint aquestes cançons, te n'adones de què et semblava normal, i així se'ns ha creat també a tots aquest masclisme recalcitrant que gastem tothom, homes i dones.
I això és una de les mostres també de com la música popular, perquè això no deixa de ser música popular, és una de les formes més fàcils de transmetre missatges, perquè té aquesta pàtina d'entreteniment, no? Té aquesta pàtina de cosa fàcil, de que t'entra molt bé, molt suau, no? I
molt
sobretot
romàntic, també.
Molt romàntic.
Julio.
Però però les lletres de cançons d'amor estan plenes de tòpics que no surten del no-res, sinó que formen part d'un llegat cultural i les cançons es copien elles mateixes, no? Vull dir que quan algú utilitza un tòpic és perquè segurament ja s'ha utilitzat en una cançó anterior i així continuem la cadena de transmissió d'aquests estereotips. I les cançons de Julio Iglesias i les que li composaven amb ell, perquè cal dir que ell ha utilitzat molt compositors a sou, doncs li feien les cançons una mica a mida del seu univers personal.
Del seu univers, un univers on també aquestes dones eren el parany, però també hi ha referències absolutes d'aquest home possessiu, controlador i amenaçador, perquè escoltem aquest Te voy a dejar de querer.
Te voy a dejar de querer de una vez para siempre. Cuidado, me puedes perder si algo más no me atiendes. Te voy a dejar de querer si te pasas de amable. Te vas a olvidar de la gente.
Y llavors continua, ya está bien de tanto andar con unos y con otros, ya está bien, yo a veces me pregunto si te importo. Vaja, una primera classe d'home possessiu, controlador, amenaçador. Jo ara estava pensant que potser hi ha molta gent que està a la cuina de casa fent el sopar i està cantant aquesta cançó. Tampoc ho sentiu malament. O sigui, és a dir, perquè té la seva... Enganxa. Jo ara mateix ho podria fer. Ara... Has de extirpar-te el cervell, Olga Avalos, sí o no?
Sí, sí, totalment. I el que passa és que és el que dèiem abans. Tots aquests missatges, d'alguna forma, ens arriben de forma molt fàcil, perquè la música popular, ja no només la cançó romàntica, sinó el rock and roll, el pop i molts altres gèneres, no paren de repetir, no?, aquests tòpics.
Que sempre li donem la culpa al reggaeton, però escolta, el rock and roll sempre ha estat allò de la maté porque era mía, vull dir que ara no plorem per les cantonades. No és tot culpa de Julio Iglesias pel que fa a cançons.
No, i a més, la indústria musical sap molt bé que funciona i que no funciona. Per tant, si les cançons es fan així, és perquè segurament ja s'han anat comprovant al llarg de les dècades que això té èxit, que això enganxa, no? I que té aquest punt així pervers, no? Que fins i tot aquests dobles sentits que encara ens enganxen més, no? Perquè estem escoltant alguna cosa que sabem que potser frega la línia vermella, no?
Exacte.
Però... Allà hi som.
Doncs escolta, m'ha encantat aquest repàs per, no sé com dir-ho, aquest fenomen.
N'hi ha més cançons, ja
m'imagino, de Julio Iglesias. Però escolta, ja ho deixem perquè ho proveu a casa. Ara canviem absolutament de tema. Passant pràcticament 20 minuts de les 9 de la nit, esteu sentint Catalunya Ràdio, per si algú s'havia despistat, no és Ràdio Teletaxi encara. Però si creus, us ho dic un jamón. Olga Avalos, bona nit.
Bona nit.
Sí.
Les dones i els dies, Budellam de Famellam.
Mira, ens va molt bé aquesta falca, que a vegades jo sé que la deveu sentir, no deveu entendre res, però Budellam de Famellam vindria a ser una mica les coses que ens arriben de la panxa, de l'estómac, de la intuïció. I, de fet, avui volem parlar una mica d'això i canviar absolutament de tema. Oblideu-vos d'aquell senyor del Julio Iglesias, i canviem radicalment de qüestió. No sé si us passa a vosaltres que sentiu a parlar més que mai d'horòscops i que hi ha un cert retorn al misticisme, a l'esoterisme. Fa uns anys feia vergonya allò de... I tu? De quin signe ets, però ara està de moda. És obvi que l'astrologia està de moda i en general les dones tenim més tendència a buscar-hi respostes. No ens fa tanta por preguntar allò de... Vull parella, em van bé el Sagitari? Guanyaré gaires diners si sóc aquari? Tindré bona salut, pobreta de mi, verge de la vida? I per parlar de tot això, volíem convidar a Núria Viladomat, que és una dona molt llesta i és llicenciada en Humanitats, però també astròloga. Bona nit, Núria.
Bona nit.
Com estàs?
Molt bé, molt contenta d'estar aquí.
Doncs escolta, tu tens moltes carreres, però ets llicenciada en Humanitats. No, és que m'agrada explicar-ho,
sí,
perquè
sí.
No ens imaginem aquella senyora de les 3 de la matinada, amb tot el respecte, al canal X, llegint el tarot i amb trucades que valen 300 euros cada trucada que fas, que allà et deixes sí. El sou. Tu ets llicenciada en Humanitats, amb 2 postgraus en Economia Social, Transformació Social, el cooperativisme, un màster en gestió pública, has treballat com a docent a la Generalitat i has estat en diversos departaments públics de promoció econòmica. Tranquil·la, s'acaba el LinkedIn. Però tot i així, un dia va passar alguna cosa a la teva vida i va arribar l'astrologia, explica-m'ho, Antònia.
Sí. Jo, la primera sorpresa d'aquest gir de guió, jo la primera. Però sí, mira, l'astrologia va entrar a la meva vida allò de la manera més, diguem-ne, tonta, no?, absurda, que és que hi va haver 2 factors que van ser sincrònics en el temps. El primer va ser un dia al matí que la meva companya de pis es va llevar i jo estava a la cuina, ella es va llevar, va entrar a la cuina, vam començar a fer el cafè, i amb aquestes que es lleva un noi darrere seu i entra a la cuina, bon dia, i jo, bueno, allò, la típica mirada, no?, allò...
D'avui és
lligat. Sí, per sobre la tassa de cafè, li pico l'ullet, no?, ella riu, tal, bueno. Llavors, un cop marxa el noi, dic, bueno, què?, una nit moguda, eh?, i em diu... Sí, diu, bueno, però ja m'ho havia dit l'astròloga, això, a mi? I clar, jo me la miro així, dic, home, Patri, no, home, no, que no... No, no facis això, que som gent llesta nosaltres, això no. Em diu, no, no, però no és el que et penses, eh? En realitat, aquest astròleg fa una astrologia. I home, Patri, no, no. Dic, mira, jo entro a internet i en 5 minuts t'ho desmonto, això. I em va dir, vale. I bueno, 15 anys després aquí estic.
15 anys després.
15 anys després.
Ara tens una comunitat molt important que es diu La Lluna i la Pruna, a Instagram, que actualment compta amb més de 20.000 usuaris. Uh-huh. Fas cursos, vas fundar una escola de formació el 2023 de formació i recerca astrològiques que es diu Node Nord, i aquí fas moltes conferències, xerrades, cursos, etc. Clar, està molt bé això de voler desmuntar la teva companya de pis, però què hi vas trobar i per què creus que hi vas sentir que hi havia alguna cosa allà que et cridava?
De veritat, sí. Mira, doncs molt senzill. O sigui, de fet, m'ha agradat molt l'entrada que has fet, perquè és part de tot l'imaginari que la majoria de persones associen a l'astrologia, no? Aquest tipus d'idea, aquest imaginari d'aquesta senyora a les 3 del matí dient querido càncer, no? O sigui, tot això és quan tu dius soc astròloga. Sí, a més, querido càncer i 3 espelmes, la bola de cristall, les cartes del tarot, o sigui, allò un mejunje allà. Llavors, en realitat, jo el que vaig trobar, la primera cosa que vaig veure és que vaig tenir la sort d'anar-me a entrebancar amb uns autors que eren precisament dones acadèmiques, o sigui, ara ja tornar a recuperar el LinkedIn, i jo estic fent el doctorat ara i estic investigant això, perquè crec que és un coneixement que s'ha desterrat dels espais acadèmics i que té molta veritat que podem aprofitar i que és molt útil a nivell col·lectiu. Llavors, en aquest sentit, tota l'entradeta que has fet forma part habitualment dels mals entesos que giren al voltant de l'astrologia, que és aquest tipus de generalitzacions, la manera aquesta d'anar a buscar els horòscops a les revistes, no?
O aquest punt... Els lleons són tal, els crancs són tal...
O sigui, aquests titulars de... soc aquari, no? Ara no fa gaire vaig fer un reel a Instagram per les seguidores parlant de que ara, a principis d'any, surten tots els Anuario Astrológico 2026.
Qui trobarà parella el 2026?
Mejor año para cáncer, mejor año... Clar, llavors, de fet, jo sempre dic...
Siempre en castellano, si puede ser.
Siempre en castellano. És que, clar, els inputs, el 95% de les vegades, són en castellà, a les xarxes hi ha aquest titular. Llavors, jo els dic que vaig fer un reel a Instagram dient tots aquests titulars, com us podeu imaginar, la complexitat del llenguatge astrològic és molt bèstia. Tan bèstia que demana anys i anys d'estudi i recerca per entendre'l bé, anys i anys d'estudi i recerca per poder-lo llegir bé. L'astrologia és un llenguatge, no és una ciència ni una seu, és un llenguatge, i els llenguatges serveixen per explicar coses. Llavors, l'astrologia el que ens ajuda és a descriure la realitat que ens envolta i les qualitats que hi ha en la natura i la realitat que ens envolta.
I també perquè és una manera d'explicar històries, i sempre necessitem que ens expliquin una història sobre
Exacte.
El que estem vivint, sobre el que ens passa, què volem. Escolta, i per què, clar, estàs a les dones i els dies, i la gent diu, bé, sí, però 93207474. Ara estan trucant totes les verges o aquaris o capricors per saber què els hi passarà aquest any, si volen. Però a part d'això, les dones s'hi acosten més.
Sí.
Per què s'hi acosten més? Què creus? Que les dones tenim menys vergonya? Estem més en lo místic, en lo no tangible?
Mira, jo crec que un dels avantatges, i obro aquests avantatges amb cometes, de la dinàmica dels rols de gènere, és que a les dones se'ns ha legitimat més per connectar amb la dimensió intuïtiva, amb la dimensió emocional, i també amb la capacitat d'estar present i de notar més el que ens envolta. Llavors, des d'aquest lloc, a les dones se'ns ha legitimat més per entrar en la dimensió de l'espiritualitat, en la dimensió del control dels espais vinculars, i en aquest espai de l'espiritualitat hi ha la part de l'astrologia. A més, també tinc allò que durant molt de temps l'astrologia ha estat un coneixement que formava part de la baixa cultura. No? I les dones que no teníem accés a l'alta cultura perquè eren els cercles acadèmics i estaven restringits als homes, nosaltres seguíem sent éssers curiosos i pensants. Llavors, intentàvem accedir al coneixement que teníem més a l'abast, que era aquest de la baixa cultura, que aquest no tenia filtre. Llavors, en aquest sentit, des d'aquí accedíem més ràpid a l'astrologia, però si us hi fixeu...
Però també a nivell pràctic hi ha unes menys vergonyes, més, podríem dir, connexió amb els sentiments, o amb no creure que tot és A i B, sinó
Exacte.
Que passen moltes altres coses, que hi ha coses que a vegades no podem tancar.
Exacte.
Que...
Les dones tenim... Però insisteixo que això és un tema, no és que les dones ho tinguem, sinó que el rol de gènere ens
sí.
ha portat a desenvolupar-ho més. I aquest matís és importantíssim. Perquè els homes també estan connectats amb el que es coneix com la intel·ligència intuïtiva. I quan tu connectes amb la intel·ligència intuïtiva és la que t'indica que hi ha un determinat coneixement que en un moment donat pot tenir veritat, tot i que tu d'entrada no la puguis entendre ni explicar de manera conceptual. O sigui, normalment la mentalitat masculina està molt més associada amb un tipus d'intel·ligència, aquesta logico-matemàtica, no? És la ment de l'enginyer, per dir-ho així. Dic, està habitualment també dins del rol de gènere, Insisteixo en que no vull dir que les dones no tinguem aquesta capacitat, però en el rol de gènere, i sovint els homes, a l'hora d'apropar-se a l'astrologia, ho fan des d'aquí, com des d'aquesta arrogància d'això és cosa de dones, quasi a més com amb aquest to una mica després, això és cosa de marujas, no? I col·locant-se en un espai arrogant de jo estic per sobre d'això.
Sí, però després són els mateixos que diuen la meva ex era Àries i no va anar bé. Pràcticament 2:15 de la nit, esteu sentint Les dones i els dies i ens acompanya Núria Viladomat, la creadora de la comunitat La Lluna, la Pruna, que parla justament d'astrologia i que intenta fer didàctica i doncs, des de les xarxes, però també doncs, té aquesta escola de formació i recerca. Jo feia una mica de broma, deia que la gent truqués al 93207474 per saber una mica la seva predicció astrològica, però no. És a dir, no perquè això és una cosa llarga, complicada, seria molt de temps.
I perquè
fallaríem.
Exactament. És que ara això que acabes de dir és crucial, no? O sigui, jo una de les coses que faig campanya és que quan tu comences a explorar el llenguatge astrològic, t'adones que és entrar en un llenguatge descriptiu i després un llenguatge que no té la capacitat de predir. I aquí és on es desmunta tot el pastís. Perquè tu, jo quan vaig pel món...
Sí, aquelles que ens diuen com que ets verge aquest any trobaràs nòvio, no,
Això, o sigui,
m'havia fet il·lusions.
Big fake, sí. Fake, big fake. Que s'en trobaràs nòvio, jo et puc dir quan et quedaràs embarassada, com serà l'home a la teva vida, tot aquest tipus de titulars tancats i fixos no formen part, almenys de l'astrologia que jo practico, que és aquesta astrologia psicològica, el pare de la qual és Carl Gustav Jung, que és un psiquiatre que és el creador, no, de la dimensió aquesta del psicoanàlisi jungià, i aquest va ser el primer senyor que va dir que l'astrologia era una eina a través de la qual nosaltres podíem descriure una cosa molt interessant, que és la qualitat del temps. O sigui, Carl Jung va apuntar que el temps, a diferència del que la majoria de persones pensàvem, no és neutre. Cada moment carrega una sèrie de qualitats que estan més fortes. I que llavors, quan alguna persona naixia en un moment donat, naixia amb el patró energètic d'aquell moment i amb les qualitats d'aquell moment.
Per això es pregunta la carta astral a l'hora que vas néixer.
Exactament.
I quin dia, i quin any, i en quina ciutat,
exacte,
i totes aquestes coses. A mi el que sí que m'agradaria, que ara em sembla que he fet fora a les oients i no volem fer-les fora, que ens encanten, sí, m'agradaria que m'expliquessin si és important per elles l'astrologia a la seva vida, si elles s'hi fixen, o si fins i tot a vegades han tingut una cita amb algú i han dit... A mi els crancs no m'agraden, per exemple. És a dir, quina importància té la seva vida, o si no s'ho creuen gens i pensen que és una camama, això. Mm-hmm. Doncs 93207474. Ara, per prediccions, l'escriviu amb ella a internet, a la Lluna i la Pruna, i escolta, us ho farà, no?
Que, sí? Bueno, no, torno a insistir...
Tampoc això?
Clar, no, prediccions no. El que els astròlegs, els que fem astrologia...
El que faràs és una carta astral.
El que faré és una carta astral, i el que sí que podem fer, això sí que ho podem fer, és fer previsió, que és diferent que predicció. La paraula aquí, matís, novament, eh?
Estalvia, estalvia, que aquell nòvio et sortirà car.
Sí, la predicció passa per la dimensió, quan tu dius que vas a l'astral perquè et predigui coses, la gent espera una predicció d'esdeveniments concrets, no això? L'any que ve trobaré nòvio, quan començaré a fer diners, no? Aquest tipus de titulars. El que sí que podem fer els astròlegs, perquè que fem astrologia psicològica, com que l'astrologia a la base és l'astronomia, i això és física, és matemàtica pura, sí que podem preveure en quin determinat moment un planeta arribarà en un punt del sistema solar i de quina manera t'estimularà a tu que tens aquesta carta. Això ho podem preveure. I podem preveure que en aquell moment es desplegarà un tipus de repte evolutiu psíquic per a aquella persona. Podem saber quina part d'ella es veurà apel·lada a actuar o a canviar i a través de quina qualitat. Tot això ho podem saber. Ara bé, el que no podem saber és com la persona resoldrà allò i quin esdeveniment o quin context crearà la vida per posar a prova la persona i que pugui aprendre allò que ha d'aprendre en aquell moment. Això és el que no sabem.
Núria, jo torno al tema de les dones. Les dones també, jo crec que ens acostem moltes vegades, i suposo que tu ho veus, en la teva escola, per exemple, a Noda Nord, la majoria són dones, un 99%.
99%.
O sigui, no és un bon lloc per anar a lligar, si ets heterosexual.
Gens, no és un bon lloc per anar a lligar, si ets heterosexual, ja ho has dit tu. Llavors, sí que és veritat que les dones s'acosten més a aquesta part, també perquè l'astrologia és una eina d'autoconeixement molt potent. I les dones tenim un sentit de la responsabilitat respecte a la nostra salut física i psíquica molt més forta que els homes.
Es fan i arriben perquè es fan preguntes, com dèiem al principi, les típiques de trobaré parella, a la feina m'anirà bé, és a dir, i arribem una mica per aquests motius, encara la gent, la majoria de persones ens sentim arrossegades per l'astrologia en aquest sentit, i mira, després descobreixen altres coses.
Mira, crec que en moltes escoles d'astrologia sí, a la meva no. Perquè jo crec que el to que faig servir a les xarxes i en el podcast de la Lluna de la Pruna, de Spotify, ja és un to que el que està marcant és aquí si vens no trobaràs això. De fet, jo una de les coses que insisteixo més en les meves alumnes és en la responsabilitat de gestionar la incertesa de la vida. I de fet, l'astrologia el que et mostra és el com de petit som respecte a, diguem-ne, tot un moviment que està molt més enllà de nosaltres i que opera i ens afecta de manera directa. O sigui, et col·loca en un espai de molta humilitat i a la vegada també t'allibera, eh? També t'ho dic, perquè no hi ha aquesta cosa com de tot depèn de mi, o de vegades les dimensions aquestes de creixement personal hi ha algo com si tota l'estona pengés de tu, de si quieres puedes, tal. Doncs no, hi ha vegades que la vida ens porta coses que no podem controlar. L'astrologia el que ens ajuda és a poder transitar aquests moments amb molt més sentit. I aquí hi ha una part molt bonica també, i les dones trobo que tenim una curiositat més forta per donar aquesta profunditat al que experimentem i vivim.
Clar, estic pensant que estem en moments d'intel·ligència artificial. Mm-hmm. La màquina ho pot tot. Però, en canvi, estem veient doncs, com hi ha aquest interès per el que no s'entén, el que s'escapa... Totes estem parlant de Rosalía, no? D'aquest disc tan místic que ha fet, uh-huh. Perquè és com un fenomen o una icona dels nostres temps. Això no és casualitat, diries. No. Què ho porta el 2026, això? Anar mirant cap aquí? Perquè, clar, és que estem parlant més de místiques que mai. Clar. És a dir, estem cap aquí?
Mira, jo crec que ho porta... O sigui, a l'astrologia hi ha una dimensió, hi ha un grup de planetes, que són els planetes transpersonals, que ens parlen molt dels moviments col·lectius que estem fent com a raça humana, no? O sigui, com a humans, quin tipus de canvis psíquics s'estan donant a nivell col·lectiu. Però jo crec que aquests canvis, que són una sèrie de canvis que ja fa temps que estan pulsionant, i això és real, però fa temps, vull dir que estem parlant de, jo què sé, 2, 3, 4 anys enrere, o fins i tot més, eh? Aquests moviments són moviments que es van gestant molt lentament, però sí que crec que ara el que estem és en una deriva, i ara vaig més enllà i em poso en el paper de doctorant de Psicologia Social, sí que estem en una deriva a nivell de societat on hem perdut de vista les prioritats, on hem perdut de vista molts valors, i on estem en una deriva i un buidor que està començant a generar inquietud, malestar i pèrdua de salut psíquica. I llavors, de cop, i això és una cosa que sovint passa, no? O sigui, com la gent pot acostar-se a espais com l'astrologia i molts astròlegs amb intencions malèvoles poden fer servir això com per donar la sensació que poden controlar o alleugerir en un moment donat aquest neguit. O sigui, la veritat és que aquest neguit és una barreja de tot el constructe social en el que vivim i que crec que només també des de l'espai individual i la consciència i la responsabilitat, no la de l'astròloga, la individual, podem intentar començar a veure en quines trampes socials hem caigut que ens estan generant aquesta buidor.
No, malestar. Tot és culpa de Mercuri no. Retrògrad, que jo ja us he vist a vosaltres. Ara que les oients saben que no fem cartes astrals gratis, es veu que no estan trucant tant, però si volen explicar-nos això, quina relació tenen amb els horòscops, i a mi m'agradaria molt sentir-ho, eh? Has dit una cosa, has parlat d'astròlegs malèvols, però sí que és curiós perquè hi ha molts astròlegs homes. És un món on que consumeixen molt les dones, però els astròlegs... com continuen sent senyors.
Exactament. Bueno, i és que, aviam, l'astrologia s'insereix, com dèiem ara, en la societat patriarcal en la que vivim i no s'escapa tampoc d'aquesta societat patriarcal. I això passa quan la majoria d'alumnes són dones, però després resulta que a nivell de professionalització o de fins i tot espais de renom... o estem al 50-50 o fins i tot hi ha alguns homes més que dones. Mm-hmm. O sigui, no s'escapa i tampoc l'aproximació que es fa en l'astrologia tampoc s'escapa del patriarcat.
Això t'anava a dir que em sembla que tu has rebut atacs directament a les xarxes i personals per dedicar-te a això i per fer pedagogia de l'astrologia. Què creus que molesta tant?
Mira, jo crec que són diverses coses. Crec que ara entro en el personatge de l'astròloga, sí que activa, i això Jung en parla molt en la seva obra, activa un arquetip o un imaginari universal vinculat amb la figura de la bruixa. Claríssimament, no? Clar, i la figura de la bruixa no és res més, si nosaltres anem a la càrrega i la memòria arquetípica, una dona que s'atrevia a viure a part de lo normatiu, s'atrevia a viure sola, s'atrevia a ser autosuficient, s'atrevia a gaudir del seu cos, de la seva sexualitat, s'atrevia a aprendre coneixement que li donava poder i control respecte a la seva vida. Llavors, jo crec que hi ha una part que molesta des de l'imaginari, perquè la realitat és que la majoria de comentaris que he rebut són de senyoros.
Bruixa. Bruixa cap amunt.
Exacte. I, insisteixo, de senyoros, o sigui, la majoria de les meves seguidores són dones, però els haters sempre són homes. I això és molt simptomàtic.
És molt simptomàtic i aixeca molt d'odi. Sembla una qüestió curiosa, no? Mm-hmm. perquè sí que hi ha alguna cosa que el revela, perquè sembla que tot allò, doncs, que això que no podem posar en una capseta, sembla que és sospitós.
Sí, jo crec que hi ha una part, i això també és patologia de l'acadèmia a dia d'avui, eh? I ara vaig també aquí...
A la universitat
per la pedra, aquí. No, però sí que és veritat que des de l'època de la Il·lustració estem en un moment en què hem entronitzat lo científic i tot lo que pugui ser descrit amb codi lògico-matemàtic. Llavors, tota la dimensió de l'espiritualitat no sabem encara com medir-la a nivell acadèmic. I això és part de la intenció que tinc jo amb el doctorat, no? Intentar fer aquesta comunió i entendre que la veritat pot estar en espais que no són de patró replicable.
I perdona, i a la universitat quina cara t'han fet quan els has dit això?
Ui, bueno, ara... ara m'acabes de posar un compromís, però bueno, com que no he dit universitat ni tal, ho diré.
Tot bé.
Tot bé, sí.
Tot bé, salutacions.
Tot bé, salutacions. Salutacions des de Catalunya Ràdio. Naturalment, mira, jo he tingut molta sort i la veritat és que quan jo vaig fer aquesta proposta em vaig trobar dos àngels, que dic jo, que eren el director del meu programa de doctorat i el meu director de tesi, que de seguida van veure el valor i la necessitat de fer recerca amb aquesta dimensió de l'astrologia. I a la vegada els dos, de manera molt sàvia, em van dir... aquesta tesi portarà problemes, hauràs de ser forta, perquè aquí hi haurà una batalla amb lo més carca del que hi ha aquí, i la veritat és que la universitat s'ha convertit a dia d'avui en una espècie de tribunal de la Inquisició, on costa molt que entri ja coneixement nou, i on costa qüestionar el coneixement imperant, no? Llavors hi ha algo que ja s'està generant dogma, en comptes d'un espai que el que fa és ampliar la dimensió del coneixement, no? I aquesta és la intenció, i en aquest sentit jo he tingut sort, però bueno, suaré, eh?
Ja us sentirem a dir. Mireia Grossman.
Hola.
Què tal? Com estàs?
Escoltant-ho tot, aprenent molt.
Quin signe ets tu?
Sagitari. I feliç.
Ara faré d'astròloga a les 3 del matí.
Sol pèlvic.
Ho he vist, no, l'entusiasme aquest que desfaren, sí.
Doncs ara ens quedarem amb la Sagitària aquí a les Dones i els Dies, amb la Mireia Grossman, per parlar d'un tema absolutament diferent. Núria Viladomat, moltíssimes gràcies. Que la gent s'acosti, que mirin, que sentin el que fas, el podcast,
sí, el
de la Lluna i la Pruna, i també l'Instagram, perquè es facin la seva pròpia idea.
Exacte, i si em deixes fer aquí una falca publicitària, justament aquest dissabte, des de l'Escola Nord de Nord, ens trobareu a les xarxes i també a la web, comencem un curs anual d'interpretació de cartes des de tota aquesta visió que acabo d'explicar jo ara.
De cartes del tarot?
De cartes astrals.
Sí,
de cartes astrals, de lectura, d'interpretació de cartes natals astrals. I encara hi ha algunes places disponibles online.
Com sempre, tenim tan poca memòria que ens pot semblar que tota aquesta nova onada sobre l'esoterisme pot ser una cosa d'aquest món que ens ha tocat viure d'Instagram. Però l'esoterisme i la mística, o tot allò que té a veure amb l'invisible o l'intangible, ve des de l'inici del món. Tot i així, són moltes dones artistes del segle XIX i principis del XX que agafen aquest univers d'allò místic, d'allò invisible, d'allò intangible, i el fan seu. Artistes com, per exemple, la catalana Josefa Tolrà, o europees com Hilma af Klint, Louise Bourgeois, Maja Gil. Aquests dies a Barcelona, a la universitat, justament es fa un curs que va començar ahir i que parla d'aquestes dones artistes, art i misticisme contemporani. Per això tenim ganes d'incloure en aquesta conversa a Pilar Bonet, que és professora d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona i que és una de les instigadores d'aquest curs. Pilar, bona nit, com estàs?
Hola, bona nit, bé, molt bé.
Tu has treballat molt aquest fet, el tema de l'esoterisme, de lo místic, de lo invisible, de lo intangible, i ho has treballat sobretot amb dones artistes. Per què les dones artistes tenen aquest interès, o per què algunes dones artistes tenen aquest interès tan gran per aquest món?
Bueno, jo veig que l'interès... De fet, aquests coneixements i aquests sabers, com tu molt bé deies, són ancestrals. El que passa que amb la prevalença del pensament racionalista i el món després industrial i capitalista van anar com... més que extingint-se, es van anar com a penalitzant. Però ara, jo diria que el fenomen és molt del segle XXI, més que del segle XX. del segle XXI. Ara hi ha molts grups de persones, artistes o no artistes, que s'interessen per el que va ser o és nocions d'espiritualitat moderna com l'espiritisme, la teosofia o l'antroposofia. Jo em centro en artistes perquè vinc del món de la història de l'art i perquè vull desaprendre algunes convencions que m'ha imposat la història de l'art per practicar un autoempoderament meu del que són també les llibertats i la recerca de la identitat i la força de l'instint i que demostren aquestes autores que són les que jo estudio en cos i ànima des de fa més de 10 anys.
I dius molt bé això de cos i ànima perquè, com deies, t'has dedicat a aprendre d'aquestes dones que van tenir clar d'entrada, si ja no ens posem ni místiques ni esotèriques, en allò més sagrat que podríem dir que és la intuïció.
Sí, l'instint, la intuïció i la transcendència mística. La transcendència pensem que és una cosa o una experiència acotada per litúrgies molt establertes de les grans religions, però no, és una cosa molt... la creença en el sagrat i en l'existència d'alguna cosa més enllà del que els ulls poden o són capaços de veure i que una mica la ment és capaç d'interpel·lar, aquesta creença és tan antiga com la pròpia humanitat. Si no és res modern. El que passa que l'època, el món modern i el món contemporani, ja ho he dit abans, per una sèrie de factors i d'interessos, va anar com amputant aquestes capacitats. I de la mateixa manera que va convertir els treballadors en esclaus o que va convertir el progrés en una forma de capitalisme, estic parlant del segle XIX, doncs també va, d'alguna manera, va amputar o va robar a la gent aquestes creences que els donaven com un confort interior i una tranquil·litat perquè els proveïen de capacitats i de possibilitats que l'Església catòlica o l'Església ortodoxa o l'Església luterana no els donava, que sempre estaven com pendents de castigar-los si es portaven malament. I bé, això és un fenomen molt del segle XIX, ara. O sigui, el que tu i jo estem parlant és molt del segle XIX. I això és el que... va ser com un tsunami. La veritat és que va ser un tsunami que va inundar tota Europa i tot Occident, o sigui, Estats Units també, el nord d'Amèrica també, que era aquesta restitució o democratització del pensament i de l'experiència espiritual i mística. Democratització. Clar, això va ser un fenomen molt de dones.
Sí,
això sí
també
que ho puc subratllar i confirmar.
Jo estava pensant ara que també hem crescut amb la ciència en aquest segle XX, que ha estat tan important, deixant enrere i una mica criticant tot aquest món que havíem heretat de les nostres àvies, de les nostres mares, totes aquelles frases que havíem sentit alguna vegada de tanca la porta perquè entrarà un corrent d'aire, tot aquest món... que
obre la finestra perquè es ventilarà l'habitació.
Exacte, sí. I això en teoria i en aquest moment teníem molt a veure amb uns coneixements molt del dia a dia, però molt basats també en aquesta idea d'allò que no es veu, de lo intangible, del misteri, etc. No? Que després ho hem portat a la cosa pràctica. Però clar, durant molt de temps hem sentit que això no estava bé i ara de sobte veiem artistes com la Rosalia, que han agafat tot aquest misticisme i tot aquest món de l'esoterisme i tot això i ho han portat a l'actualitat i podríem dir que n'estan traient calés. És a dir, s'ha tornat en una qüestió de profit. Però tu, per exemple, que has parlat d'artistes com la Josefa Tolrà, una artista de Cabrils que del segle XIX, mitjans del XX, aquesta senyora, jo no sé si quan ella, per exemple, al seu poble, va començar a parlar amb els esperits perquè se li havia mort un fill, allò la gent del voltant ho veia normal i ho celebrava.
Bueno, no ho veien tan estrany com podem veure a posteriori. Estem parlant d'abans de la Guerra Civil Espanyola. O sigui, aquesta època, els primers 30 anys del segle XX, encara és un moment favorable a aquest tipus d'oportunitats d'espiritualitat, diguem-ne, insisteixo, laica i democràtica. Es necessita perquè la societat d'Occident ha passat per trasbalsos molt bèsties, com dues guerres mundials, una grip, que va ser una pandèmia... És a dir, que Europa estava poblada de sers dels no vius, amb els quals ells volien connectar i volien establir una pacificació del seu dol i del seu trauma. I per això van recórrer de nou el que continuaven fent i sabent, que era que podem parlar o podem tenir experiències de comunicació amb els ànimes, que el que fem no es penalitza com a pecat, sinó que és un karma que després podem, d'alguna manera, portar a la nostra reencarnació, etc. I això va passar a partir del segle XX d'una manera bastant difosa. És després, fixa't que l'amputació de tot això no ve només de l'època de la Il·lustració, que és quan el Descartes es diu allò de penso, doncs existeixo. Si hagués dit sento, doncs existeixo, hagués canviat el rumb de la història. Però aquesta societat del primer terç del segle XX, que és la que pertanyen a aquestes autores que jo estudio, perquè estudio autores nascudes abans de 1950, perquè coincideixen en contextos comuns, amb dols similars, en traumes socials també freqüents, etc etc. I parteixen del cristianisme per anar més enllà a partir del soterisme. Però que la Rosalia... És que tothom em parla de la Rosalia.
Sí, dic la Rosalia com un exemple molt... Però no cal la Rosalia, vull dir, el nostre Instagram, el de pràcticament sí. Totes les xarxes, estan plenes, per exemple, de persones que parlen de l'horòscop. Jo crec que fa un temps no estàvem parlant o no estàvem tan connectats amb tot aquest món. I
és potser que no teníem tantes xarxes.
Clar, potser no hem vist el negoci. Tot allò, la màquina, ens ha servit fins a un punt. Estem en el moment de la intel·ligència artificial, però tot i així... Hi ha una part de la societat, molt, sempre, jo diria que molt dones, que encara està mirant cap allà, que encara està mirant en lo màgic o que té aquesta curiositat. I que, a més, jo sí. Crec que per primera vegada no li fa por reconèixer-ho. Que crec que hem passat molt de temps, ens fa molta vergonya reconèixer que això ens interessava o teníem certa curiositat.
Estava fins i tot penalitzat. Després de la Guerra Civil Espanyola es van fusellar joves, no només perquè eren comunistes o eren anarquistes, sinó perquè eren espiritistes. O sigui, tot allò que d'alguna manera s'escapa del que són les normes establertes, els cànons, per exemple, parlant d'art i de cultura artística, són els cànons acadèmics, sempre han estat perseguits. Però vull dir una cosa sobre Rosalia, perquè tothom m'ho pregunta. A mi em sembla esplèndida la Rosalia com a cantant, com a compositora, com a pensadora, i me la crec molt més del que sembla. Que això forma part de la seva forma de viure a nivell econòmic, però jo crec, estic convençuda, que també forma part de la seva forma de viure i de sobreposar-se als dolors del viure, que és el que fonamentalment busquen totes aquestes autores.
Això és molt bonic, això que diu els dolors del viure, com sí. Feien servir aquest esoterisme per sobreposar-se a les seves històries. I, de fet, hem citat la Josefa Tolrà, però també, per exemple, una gran pintora com la Hilma af Klint, que li han fet pel·lícules sí. Últimament, que hi han fet retrospectives a Anglaterra. També s'ha vist aquí a Catalunya, és a dir, que és una senyora que pràcticament no se'n sabia res, ara també està al Prado, el Reina Sofia amb l'exposició de la Maruja Mallo. Per tant, a aquestes dones
sí, mira,
se'ls Maruja, està donant perdona, una prevalença.
Sí. La Maruja Mallo, que és una autora que ha estat com... Mira, el grup de recerca que vaig crear per necessitat i urgència es diu Visionary Women Art, que vol dir dones visionaris en l'art. I estudiem aquestes autores, jo i totes les meves companyes, autores bàsicament europees nascudes abans de 1950, que o bé hi ha tres registres. No són conegudes, o bé són poc conegudes, o bé són mal conegudes. La Hilma, per exemple, és de la segona categoria, però ha passat a ser molt coneguda. Sí, o sigui, tenim com tres àmbits o tres taules de treball. El posar en valor i conèixer i posar en valor autores que han generat obra artística, és a dir, bàsicament dibuix, brodats i literatura, no pas pintura, o sigui, parlem de pintura, però és el que menys fan. Fan dibuix perquè els materials són menys professionals de tothom els té a casa. En canvi, la pintura, segui ningú a casa, té un cavallet, una paleta i uns per pintar l'oli. En canvi, tothom a casa té uns papers, uns llapis de colors o un bolígraf Bic. Llavors, ells utilitzen aquest tipus de registres de materialitats, si és molt espontànies i poc professionals. Per tant, les que no són conegudes, que les posem en superfície i en valor, les que són poc conegudes o les que estan mal relatades... Ah, si m'explico. Per exemple, la Maruja Mallo. La Maruja Mallo sempre se l'ha com col·locat amb la generació del 27, al costat de grans literats, una artista curiosa, així és com una mica màgica, però que de la qual no se'n traia més profit. La Maruja Mallo pintava a partir de coneixements i de pràctiques el que se'n diu la geometria simbòlica o sagrada. Tenia tarot, feia tarot, s'autoanalitzava o auto d'alguna manera hipnotitzava amb el tarot i tenia coneixements d'aquests sabers esotèrics, com també tenia coneixements la La Suzanne Baladón, per exemple, que en el Manac es va veure una exposició molt bona d'ella i hi havia un quadre que hi havia una senyora tirant les cartes al tarot, que possiblement era ella. I altres autores com la Niki de Sant Fal o com... És a dir, que això estava molt present, eh? Estava molt present, però quan se les descobria no les feia ni més guapes ni més artistes, això. Era com una tercera categoria de coneixements o de pràctiques.
I m'imagino que depèn del crític de l'època, doncs fins i tot les convertia en persones, no sé si estranyes, exòtiques o etcètera, no? Perquè s'entenien que els valors de l'art eren uns altres.
Sí, i a més moltes d'aquestes artistes no tenen una formació acadèmica, moltes. Fins i tot algunes diuen no reconeixes com a artista, moltes. La majoria no comercialitza amb les seves obres, la majoria. Estic parlant d'autores d'aquesta meitat del segle XX, eh? La majoria no formen part del món de l'art, vaja. No tenen ni vanitat ni arrogància com a artistes ni com a coneixedores de l'estètica contemporània. Són dones instintives, abans has parlat d'això tu, instintives, intuïtives, sensitives, clarividents i molt adolorides per pèrdues, per traumes, per abandonaments, per soledat no volguda, etcètera, etcètera. I això és una mena de gasolina que compla l'esperit. Al final és de sobreviure, i sobreviure passa per moltes experiències, les creatives i també les pseudocientífiques. I miss the touch of human hands on my skin, miss the rush of beauty coming from within.
M'imagino que sabem la resposta, però m'agradaria molt que la Pilar Bonet em digués per què. Per què són dones, sobretot, les que tenen aquesta obertura, aquesta sensibilitat? Creus que és per aquest dolor? Perquè elles ho han passat pitjor? Creus perquè no tenen menys vergonyes? Perquè estan fora del cànon artístic en el seu moment, encara que ara hi han entrat amb força?
No, jo crec que sobretot per dues coses que has dit, que s'han de... No sé si s'haurien d'explicar, però així és en directe i a la brava. Una sí que és veritat que les dones, per circumstància de gènere i per estructures polítiques, socials, clíniques, etc., han estat molt maltractades, molt maltractades. Si alguna dona estava nerviosa, la portaven a un psiquiàtric, en comptes de resoldre els seus nervis o neguits, que eren d'excés de responsabilitat o de violència masclista, etc., se la portava al psiquiàtric. Si alguna dona era molt llibertina, se la portava a la presó. Si alguna nena pintava malament, se la portava a un convent, etc., etc. O sigui, perquè aquests dolors i pesars de l'ànima són molt importants en les místiques. O sigui, la mística neix sempre de ser conscient de que tens un dolor i un trauma que has de ser capaç d'alguna manera de superar. Això és la creativitat pura i dura, aquesta superació dels traumes de la vida mateixa. Una part això, per la circumstància de les dones, és molt fàcil d'entendre. I l'altra, la neurociència, ara ens ho ha explicat millor, perquè és veritat que el cervell de les dones actua d'una forma especial respecte a aquests instints o aquestes voluntats de treballar el que és la protecció de la vida, la bondat, etcètera, etcètera. És a dir, no estem parlant de bruixes satàniques, que és una imatge molt del patriarcat, sinó que estem parlant de bruixes bondadoses que sovint s'allunyen de la societat perquè estan preocupats i volen observar què passa. I que comencen la seva activitat, això també és pròpia de la Hilma i de totes, la Jefa Tolrà o de la Emma Kunz, comencen la seva activitat creativa i les seves pràctiques esotèriques quan tenen més de 40 o 60 anys. Aquesta és una dada molt important, eh?
Sí,
perquè aquella època tenir més de 40 anys era ser gran, ja. Perquè aquí passen dues coses. Una és que tenen prous coneixements i a la vegada prous dolors com per iniciar aquest camí. I l'altra és perquè ja se'ls repampifla tot. O sigui, perquè són grans i tenen com el convenciment de que hi ha alguna cosa que han de fer i els és igual si el que puguin dir a casa o els és igual fins i tot el que es pugui esperar d'elles. Sí, per aquests dos factors... La circumstància d'opressió i d'abandonament i de violència de la que apareixen les dones, això és real, per molt que alguns encara ara vulguin fer creure que no, que ni ha passat ni passa. I l'altra és perquè la ciència ha descobert que el funcionament del cervell és diferent. I el funcionament de la sexualitat, el funcionament del metabolisme reproductiu, tot és diferent, és evident. I això ens dona com unes certes habilitats, que ara no sé dir-te en tecne en termes científics, cap a aquesta sensitivitat o clarividència.
Necessitem una guia espiritual, així que Pilar Bonet, vine quan vulguis, eh? Et convidem a les dones i els dies.
Gràcies. Ja ens hem vist. Només voldria dir una última cosa.
Digue'm.
Saps que una mica la periodització, o sigui, la història del feminisme ha tingut diverses fases. Ara molta gent, moltes persones diuen que estem en el que se'n diu el feminisme místic. Si una altra onada de canvi, d'empoderament, de buscar unes identitats, i no les que se't donen, sinó les que tu tens i saps, i se parla de feminisme místic. Acabo amb això. Moltes gràcies.
És una manera de creure en una mateixa, també, aquest misticisme.
Sí, això és molt important, sí.
Doncs Pilar Bonet, professora d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona, una dona que investiga molt, com dèiem, amb aquestes dones visionàries, i si teniu ganes, doncs escolta, ha treballat moltíssim i podeu buscar els seus articles a la xarxa, que hi són, i vaja, aneu fent el congrés cada any, així que si aquest any torneu a fer congrés, aviseu-nos que vindreu al programa a parlar-ne. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, una abraçada.
I molta sort.
Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
Mi vecina está muy preocupada, ella es vigilante de mi vellosidad. Yo la belleza la tengo arruga, en el 219 no voy de pila.
Les dones i els dies, pubilles de cuixa forta.
Vete pa tu casa, tu no pobilla, espero que todo esto te pille confesa.
Ai, que la setmana que ve és la setmana dels barbuts i la Mireia Grossman avui ve a parlar-nos de depilacions.
Sí, mira, ells estan contents amb els seus pèls i nosaltres estem arrencats.
És que no hi ha dret, no hi ha dret. A mi és la meva setmana preferida de l'any. 17 de gener, Sant Antoni, la Setmana dels Barbuts, i escolta'm, clar, sembla que és un tema que el tenim molt allò al dia a dia, però clar, encara hi ha la pregunta, salut, higiene, és moda, és bo, és dolent, perquè escolta, sigui fred, estiu, verd, tal, sempre estem aquí, no, encara?
Sí, últimament et dona molt per enfocar-lo per higiene. I qui segueixi parlant que el món de depilació és d'higiene, menteix directament. O sigui, la depilació és un tema estètic i és un tema econòmic. O sigui, és una imposició estètica amb una base econòmica. No és més, no, res més, res. Aquí salut no se'n parla.
No, motius econòmics sempre.
Sempre.
Sempre i també tot un patriarcat i tot un imaginari de com hem de ser les dones fines i...
Sí, però l'inici va ser econòmic. Uh-huh. O sigui, va ser cap als... abans només s'afaitaven els homes i s'afaitaven la barba i el bigoti. I cap als anys 30-40, la casa Gillette va pensar com podríem anar a buscar un mercat més gran. Llavors va començar a explorar aquest tema amb campanyes de publicitat i a promoure la idea que eliminar el pèl corporal era sinònim d'higiene, bellesa i modernitat.
De fet, fa temps vam convidar una noia al programa que justament havia fet un doctorat sobre el tema i explicava i ens ensenyava anuncis de Barcelona, de farmàcies, on en aquell moment, a principis de segle, venien fins i tot cal viva, el que esteu sentint, per depilar-se, com una manera de depilar-se. També ho van provar amb Raig X, la cosa no va anar bé, ja us ho dic ara. Però eren coses que feien en aquell moment i que ara ens semblen molt tròspides, però escolta, quan et passes la cera per la cama o el braç, molt romàntic tampoc és.
No, o sigui, les formes de depilació són molt agressives. Algunes menys, però en altres és de jutjat de guàrdia, fer això en el cos.
Sí, jo me'n recordo, per exemple, la Rita Hayworth, que tots l'hem tingut sempre com la imatge icònica de dona meravellosa, etc. Es veu que no tenia front, pràcticament, i li van depilar fins a arribar al naixement del cabell perquè tingués més front, perquè fos Rita Cancino, que era com es deia, tingués aquella imatge tan peculiar i vegetant la pèl roja, que la tampoc era pèl roja, us he de donar molts disgustos aquesta nit. No era pèl roja, no tenia front, era una defècio, si la guapa era jo, ja t'ho dic ara. No, és broma. Rita Hayworth, no me la toqueu.
No.
Escolta, fins aquí... en aquell moment, cames ho feien de tot, no?
No, van començar per les cames.
Sí.
Les cames van començar per aquí i el problema més greu va ser quan vam tocar ja la zona genital. Llavors ja hem sortit de mare.
La zona genital i també penso que les aixelles. Durant molt de temps,
sí,
les veritat. Aixelles, els ganglis que tenim al pit i tot, i les pigues i les coses que ens van sortint.
Clar, és que treure els pèls conceptualment és tan aberrant, és tan poca solta, que si tu fos tan dramàtic faria riure.
Clar, el que passa és que ens han dit que si ens els deixem, aquí sí que hi ha una qüestió d'higiene, perquè el pèl està fet per ajudar-nos, per cobrir, per justament perquè no entrin coses que no han d'entrar al cos.
Clar, o sigui, de fet, per exemple, hi ha un topicàs que diu que el pèl genera mal olor. És exactament el contrari. O sigui, el pèl el que fa és que no s'acumuli la suor i és la suor la que genera mal olor. Llavors, precisament, el pèl protegeix a tots nivells. És molt, molt exagerat, això.
Clar, jo ja sé que tu, que ets la reina del sol pèlvic, ens aniràs a parlar de depilacions de cintura cap avall.
De cintura cap avall.
I, escolta, és bo o dolent, perquè és la pregunta que m'estic fent jo sobre tota l'estona, és bo depilar-se la zona genital o no?
No. No, no hi ha cap altre. És un no rotund.
O sigui, sí, en general és dolent, directament?
Sí, en general no, en específic. Sí, no té cap avantatge, cap vol dir cap, ni un.
O sigui, pensa va, fes una llista de greuges.
Sí, i més, és que jo només vull fer la mirada. Us en recordeu que abans a les dones ens rasuraven amb cada, durant els parts i amb cada operació de la zona? Llavors l'OMS, el 96, va dir que era una aberració, que això no s'havia de fer, que no, ho desrecomanava totalment. A partir de llavors vam començar a arrencar-nos els pèls nosaltres voluntàriament. Així, evolucionant com a espècie. Evolucionen clarament.
Quan l'Organització Mundial de la Salut et diu que no facis alguna cosa, tu directe cap allà.
Directe cap allà.
Escolta, parlem de les depilacions de la zona genital, que és una cosa que s'ha posat de moda entre les dones, però també amb els homes, que això és molt curiós,
Ai, senyor.
És que tot, ens copiem entre nosaltres tot el que està malament.
Sí, però les dones aquí portem la pitjor part.
Clar, clar, clar.
No, jo no sé, no sé els homes, els testicles, com se'ls depilen.
No ho sé, no parlem-ho, parlem-ho. O sigui, si volen trucar i explicar.
Estarem obertes a sentir vivències.
Escolta, ho sentiu, no? La Núria Vilanova s'ha quedat aquí a dir, a veure si aprenc alguna cosa.
Sí.
Depilacions integrals.
Sí.
I després li hem posat molta fantasia, perquè li hem posat noms, de veritat, la brasilera, la romana, la cubana, t'ho dic de broma, però és que de veritat cada vegada que hi vaig hi ha una nacionalitat diferent.
Sí, però la integral és la integral és pelones total. Uh-huh. Pubis, llavis i la zona perianal.
Que dius, això hauria d'estar prohibit.
Jo crec que sí.
Pel codi penal, directament.
Fa mal només de sentir-ho.
Sí, fa mal només de sentir-ho, efectivament. És que les dones ens fem uns mals físics i a tots nivells brutals per agradar, per atraure, per ser com creiem, com es creu que hem de ser. És una cosa molt estranya, això que fem.
Clar, si ho penses, és una salvajada pel cos, però tu que parles molt de les qüestions fisiològiques, físiques, etc, per què és tan dolent? Per què ens pot portar la depilació? A part del mal, que és obvi, que això és obvi, com pot incidir en el nostre cos?
Sí, pensem que el pèl és un sistema de defensa. Això és el primer. Llavors, en portar-se per davant un sistema de defensa mai no és una idea brillant. I, a més, la majoria de les depilacions, a més, agredeixen a la pell, que la pell és la primera i principal línia de defensa. Llavors, clar, és com si estiguéssim en un castell ben protegides, amb un fossar ple de bèsties, i anem fent forats a les parets i anem assecant el fossar perquè no ens carreguem el pH. O sigui, és una bogeria a nivell de cos. O sigui, carregar-se el sistema de defensa és una absurditat conceptual.
I diries que hi ha, per exemple, mètodes més o menys agressius? És a dir, la cera, tallar el cabell... És a dir, què és el millor i el pitjor?
Tallar el cabell amb tisores, retallar-lo, que seria que volen tallar les puntes dels cabells, això no fa cap mal, perquè no agradeix la pell. Llavors, el que és... A partir d'aquí, doncs, tenim el... Espera, que em perdo.
No, sí.
El tinc aquí. L'afaitat. L'afaitat és el segon amb agressivitat. O sigui, és agressiu perquè pot generar microtalls, microlesions, és a dir, trenca la barrera de defensa, que és la pell. Després la crema depilatòria és encara més agressiva.
La crema depilatòria és una cosa que sempre m'ha fascinat, però per malament, perquè és com destrueix el cabell.
Sí, el que fa és un compost químic que desfà el cabell.
Em sembla fortíssim.
Clar, és que després de les cremes depilatòries vinc a posar-te cremes que tranquil·litzen a la pell. Això imaginem-nos a nivell genital. O sigui, de fet, la crema està molt contraindicada perquè si s'acosta a la mucosa la pot liar parda. Llavors, la cera encara és més agressiva, perquè, a més, tan calenta com freda, perquè arranca el fol·licle. Llavors, a arrencar, deixa absolutament erosions. la cera en el, la cera a la zona genital és molt perillosa perquè és molt fàcil que s'acosti massa a la mucosa i que s'emporti per davant una, la pell superficial de la mucosa, que ja de per si anem servides amb la mucosa de les dones, només cal que ens l'arrenquem. Sí, brillant idea no és.
Peludes, amigues.
Peludes.
Se'ls estan traient les ganes de depilar-vos, eh? Sentint la Grossman. Escolta, primer l'horòscop, després la sotregamenta. Escolta, les sotregades de la cera, estava pensant, poden afectar el sòl pèlvic i la nostra vagina o què?
Sí, a la vulva. Sí que la pot afectar. Que pensem que a força d'anar arrencant, també la sensibilitat es pot alterar. Sí, és tota la pell que pateix. I pateix molt, a més.
I escolta, i agafar unes pinces, què?
Doncs és una depilació arrencada, però a petites dosis.
Sí, que sembla innocent, però no ho és,
no
tant.
No ho és, perquè és el mateix, és un arrencament. Un arrencament deixa un forat. Un forat és una possible font de problemes.
I escolta, aquelles depiladores elèctriques que tothom pensa allò de la Silke Pil, allò del...
Allò...
No vull dir marques?
Doncs és una arrencada col·lectiva elèctrica. No
igual,
té.
Eh?
Sí, sí.
Igual, no. Igual que si ens poséssim cera. Fotodepilació, làser i tot això, què?
Que això és que és molt, molt tècnic, o sigui, és molt, molt agressiu pel cos, llavors o es fa d'una manera molt tècnica i molt ben feta, o et pot deixar unes marques boniques. No és una... No
però
és
clar, un... això sí que s'ha posat molt de moda, i a més sí. Això sí que ho utilitzen els dos sexes, sí. Perquè hi ha homes, per exemple, que tenen molt pèl a l'esquena i decideixen que es fan la depilació a l'esquena perquè no els hi surti més.
Clar, perquè és definitiu. Però, clar, tot el que sigui definitiu en el cos que li expliques. O sigui, el cos té pèl, el cos té el que necessita per funcionar.
M'encanta. Tot el que sigui definitiu, el cos que li expliques.
Clar, no, però sí, el cos té el que necessita per funcionar. Uh-huh. Si no és útil, no ho té. Llavors, arrencar definitivament un sistema de protecció intel·ligent no és. Què hem de fer? És un tema estètic. El que passa que està tan ficat en el nostre cos que en el nostre col·lectiu, en la nostra imatge, en la nostra cultura...
Clar, la nostra cultura i també aquí jo crec que ha fet molt mal la pornografia.
Molt.
Aquests cossos així que són pràcticament dibuixats, no són reals.
Sí, les depilacions integrals van iniciar-se per la pornografia. Que, i llavors, des d'allà, els homes volien allò que veien, les dones se sentien molt alliberades arrencant-se els pèls, doncs, i el còctel Molotov ja va estar fet.
I no se'n parla prou de tota una generació que, com que s'ha fet d'aquestes depilacions tan bèsties, ara ja no tenen pèl, perquè, clar. Amb els anys de fer-ho, allà ja no creix res, amigues.
Clar. O sigui... És que una cosa és
allà sí que no...
Que una cosa és depilar-te un dia perquè estàs jugant, i l'altra és la depilació sistemàtica. I, a més, sobretot perquè no jugues. Intentes ser més estètica segons els cànons. Això és el que és més greu.
De pros i contres de la depilació, que ja us dic que n'hi ha més de contres, del com està el pati, però tu em volies parlar d'una qüestió sexual, a veure, explica'm això.
Sí, a nivell sexual, la depilació integral és una aberració, i ho dic amb totes les paraules. Per què? Perquè qui no té pèl, així espontàniament, de forma natural? Les nenes. Mm-hmm. Llavors, això reservem aquest concepte. Llavors, el cervell humà funciona que el que té costum de veure és el que agrada. Tots coneixem aquella persona que quan la vam conèixer vam pensar ui, quin físic més dur. I quan t'acostumes a ella i forma part de la teva vida ja no és ni dur ni tou. Ja t'agrada, ja és així. Què vol dir? Que el que tenim costum de veure és el que ens agrada. Llavors, les vulves totalment depilades són vulves infantilitzades. Llavors, de que t'agradi una vulva infantilitzada, que t'agradi una vulva infantil, hi ha un sospir. Jo crec que aquí estem ballant al bord de l'abisme amb els ulls envenats. O sigui, és perillós.
O sigui, sembla que la depilació és gairebé una cosa, podríem dir, innocent.
Sí, no
i de la manera que ho estàs explicant ens pot portar a la pedofília, pràcticament.
Sí, sí, o sigui, aquesta lectura és real. El que passa que ningú no la fa. Però aquesta lectura és real i és molt perillós acostumar la mirada adulta a les vulves infantils. Molt perillós, perquè allò que tens costum de veure és el que t'agradarà. És així, funcionem així.
I també, ara jo deixaré una imatge així, que potser a la gent no li agradarà, però quan et fas gran, el pèl també es perd.
Sí, sí, però no són...
I no farà falta patir. Perquè passi això.
Exacte, ens esperem una mica i ja tornarem a ser pelones.
Mireia Grossman, no tens ni un pèl de tonta, tu, ja t'ho diré. Moltíssimes gràcies també a la Núria Viladomat, que s'ha quedat aquí una estona més. Nosaltres acabem aquí el programa, amb aquest programa fet per la Mireia Dalmau, la Roser Parera Moragues, Montse Comelles, Anna Iala, Helena Miquel, Nílvia, Ferran Badia, i qui us ha parlat, Montse Virgili. Demà parlarem amb una dona que ha viscut en pròpia pell, que és la violència econòmica. Sabeu aquesta frase que heu sentit dir moltes vegades de "el meu ex no em passa la pensió"? Doncs demà parlarem amb una dona que això li ha portat unes conseqüències bastant dures a la seva vida, com moltes que segur que ens estan sentint. Així que si demà teniu ganes de trucar-nos en directe, 93-201-7474, al telèfon de Catalunya Ràdio. I ara mateix nosaltres marxem perquè els del Catalunya Nit ja són aquí. I ho fan molt bé, eh? Bona nit!